Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Comencem aquest informatiu explicant-vos que Carles Puigdemont ha defensat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que no pot fer de president si és presidiari. I ha assegurat que el reglament li permet ser investit, alhora que ha dit que creu que podria governar a distància gràcies a l'ús de noves tecnologies. Precisament en relació a un viatge que s'ha anunciat avui que farà Puigdemont a Dinamarca, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que la justícia és igual per a tots els ciutadans i ha deixat en mans del jutge que instrueix les causes contra el president destituït la possibilitat de tornar a emetre una euroordre de detenció. I recordem que aquest migdia la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha confirmat que el seu grup donarà suport al candidat que proposi Junts per Catalunya per presidir la Generalitat. Els republicans han evitat parlar explícitament de Puigdemont i s'han limitat a donar suport a la llista independentista més votada. També els representants de Junts per Catalunya, Elsa Artadi i Eduard Pujol, han reiterat que la seva única opció és Puigdemont. Després, el president del Parlament, Roger Torrent, ha tancat la roda de contactes amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. El responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez, conegut com El Bigotes, ha afirmat avui durant la sessió del judici pel cas Gürtel que l'expresident valencià Francesc Camps va donar l'ordre a l'exsecretari general del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, que la trava Gürtel facturés els actes de la campanya del 2007 i el 2008 del PP valencià a empresaris. Aquestes declaracions cal afegir que tant el líder de la trama, Francisco Correa, com el número 2, Pablo Crespo, han afirmat en les últimes hores que va ser Costa el qui els va indicar que si volien cobrar havia de facturar els esdeveniments a determinats empresaris sense concretar qui havia pres aquesta decisió. I un últim apunt curiós, un avió Boeing 787 de la companyia Norwegian ha batut el rècord de vol transoceànic subsònic més ràpid de la història. La companyia escandinava ha connectat Nova York amb Londres en només 5 hores i 13 minuts a causa dels forts vents de cua. El rècord absolut segueix sent per a l'avió ja retirat del mercat, el Concorde. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat en què avui parlarem de les dades del turisme corresponents a l'any 2017. Abans, el pensament del dia, avui amb l'economista i activista social Arcadi Oliveres.
De tant en tant, els mitjans ens donen bones notícies. Recentment hem pogut llegir a la premsa que el fons noruec que administra els ingressos del petroli ha exclòs diferents empreses, i ja en van 142 des de l'any 2015, de la seva cartera d'inversions. Potser la més destacada d'aquestes empreses sigui BAE Systems, és a dir, British Aerospace, segurament la més important indústria militar europea, a la que el fons recrimina la seva participació en la producció d'armes nuclears. Però també inclouen la llista empreses de Taiwan, de Corea del Sud, de Tailàndia, pels danys ambientals que originen, i fins i tot una immobiliària polonesa per la seva sistemàtica violació dels drets humans. Tals propostes, que fixem-nos-hi bé, provenen del govern d'un estat, ens haurien de fer reflexionar sobre quina és la nostra actitud quan treballem amb determinats bancs, quan invertim en borsa o fins i tot quan constituïm fons de pensions. Massa sovint sembla que les finances es troben completament allunyades de criteris ètics.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El 25 de gener, Ràdio Estel et convida a la preestrena de C'est la vie, la nova pel·lícula dels directors de Intocable.
Me gustaría que evitáramos las tensiones. Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
No, no, no quiero a nadie en el encuadre. Hay una vieja en el encuadre.
La vieja es mi madre, ¿eh?
En Max ha organitzat centenars de bodes durant anys, però aquesta penja d'un fil. A qui confiaries la festa més important de la teva vida? Més de 4 milions d'espectadors a França avalen l'èxit d'aquesta comèdia i ara la pots veure de franc amb Ràdio Estel.
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable. Chicken
Bullet. Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig de 60 entrades dobles pels cinemes Full del Centre Comercial Esplau de Cornellà i 35 entrades dobles pels cinemes El Punt de Cerdanyola.
Sami, seguro que controlas los fuegos artificiales.
Entra a radioestel.cat i participa al sorteig per veure C'est la vie. Tens temps fins al 23 de gener.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
En 7 minuts de les 6, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i avui també del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem analitzar avui des del Mirador l'augment del turisme a Catalunya d'un 5,5% l'any 2017, malgrat els fets adversos que tots coneixem i que s'han hagut d'afrontar, sobretot els atemptats de l'agost, però també, i això no és només cosa d'un dia o d'una setmana, la difícil situació política dels últims mesos, una situació que encara perviu. La resistència de Barcelona, per dir-ho així, com a ciutat sempre atractiva per als visitants, és un fenomen que també comentarem. I l'altra cara a les bones dades de l'any passat, que és la caiguda d'ingressos per als hotels entre l'octubre i el novembre, un fet que alguns analistes miren en clau d'alarma. Com pot evolucionar aquest 2018 per a un sector que és clau per a l'economia catalana i espanyola? Aquesta és la gran qüestió de fons que ens plantegem avui. I és la qüestió que també us plantegem, amics oients, a través de radioestel.cat, a la nostra pregunta del dia. Com creieu que evolucionarà el turisme a Catalunya aquest any, aquest 2018? Podeu respondre entre tres opcions. Positivament, seguirà creixent malgrat tot. També podeu dir negativament, les dades de novembre i desembre ho avancen. O, no ho sé, tot dependrà de la situació política. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes sempre a radioestel.cat. Ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Estel, Alfons Calderón, que és economista. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Moltes gràcies.
Gràcies per haver tornat després d'un temps en què no havia estat possible. Celebrem tenir-lo entre nosaltres.
Gràcies.
I també ens acompanya avui Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller de Treball. Senyor Ferreres, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
També sempre benvingut. D'aquí a uns minuts conversarem uns instants amb Òscar Oliver, director general del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental, CETMO, i exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya. Però abans entrem en les dades, quina impressió tenen. A més, potser les ha pogut veure ratificades pel que fa a l'ambient a Fitur, Alfons Calderón, que ahir era, no?, en aquesta fira de turisme.
Exactament.
Que es fa a Madrid.
És una fira molt important del sud d'Europa, una de les més importants de tot el continent. Aplega persones de tots els països, pràcticament, i serveix per copsar el pols del sector. El pols és bo, el sector evoluciona molt bé, tant pel conjunt d'Espanya com en particular per Catalunya, malgrat una petita davallada que després podem analitzar pel cas català. A nivell mundial també és un sector que ofereix bones perspectives, a nivell europeu també. Hi ha tota una sèrie de reptes. Hi ha els reptes de la desintermediació creixent del sector, que això es declina, per exemple, en totes les ofertes d'allotjament turístic alternatives, amb una profusió de l'utilització d'internet i dels mitjans electrònics per reservar, per planificar les vacances. Hi ha també els condicionants d'inestabilitat política arreu del món que fa que hi hagi un trasvasament de recursos turístics i d'ingressos turístics d'uns països cap als altres, i val a dir, com a xifra doncs, extraordinària i molt positiva, doncs, que un any menys s'ha batut els rècords pel que fa a Espanya. Per tant, podem entrar, com vulgueu...
Sí, ara entrarem en altres consideracions, però les dades globalment són positives i a partir d'aquí, doncs, podem comentar els matisos. Senyor Ferreira, sobre aquest augment del 5,5% a Catalunya, centrant-nos en Catalunya, era previsible? Com ho veu vostè?
Jo ho veig positivament i normal. Normal, perquè la veritat és que... és cert que ha hagut aquest mes d'octubre i novembre hi va haver una mica de reflux, però que també és una notícia que ha sigut esbombada amb intenció de crear, diguem-ne, tensió política. Ho dic perquè el turisme es mou per dues grans forces diferents. Una són les tendències estratègiques a llarg termini o a mig termini, i l'altra són elements conjunturals. Els elements conjunturals, per exemple, el turisme fuig, diguem-ne, quan hi ha violència. Però aquí no n'hi ha hagut de violència més que l'1 d'octubre. I, per tant, aquells que... Aquí hi ha una situació d'inestabilitat política, etc., però que per això el turisme no marxa.
A més, va ser una violència, evidentment, molt lamentable, però en un context molt concret, d'unes votacions que es volien fer...
És més, plou sobre mullat. A l'agost hi va haver l'atemptat de les Rambles, i, per tant...
Potser això sí que podia fer més mal.
Això sí que... Això fa mal. Perquè està clar, el turisme, diguem-ne, si és fugisser, és quan hi ha, diguem-ne, violència. I, per exemple, doncs no crec que ha ajudat gens el turisme cap a Israel, diguem-ne, el fet de que el senyor Trump s'hagi inclinat per declarar o per reconèixer Jerusalem com la capital de l'estat. Això amb els aldarulls que ha portat i els morts, etcètera, això vull dir. I tampoc hi ajuda gens, diguem-ne, els atemptats contra els coptes a Egipte, etcètera. I, per tant, diguem-ne, això, diguem-ne, són coses d'objectiu immediat. Un altre són les tendències, i sí, hi ha nous competidors. El company, diguem-ne, Alfons, ha fet referència pues, que hi ha noves modalitats de turisme, i se n'han de prendre nota, i també noves tecnologies, l'internet hi afecta molt, molta gent avui dia s'han independitzat, per dir-ho així, de les agències de viatges, almenys en part, doncs perquè es busquen ells les seves vacances, els seus bitllets, i les seves...
Exacte, baixa la intermediació empresarial, però puja la improvisació també,
exacte,
i això beneficia.
I la creativitat, i per tant, bueno, aquestes són les tendències. Després, això és important, no?, això de que el turisme cada vegada és més sofisticat, en el sentit que el turista, diguem-ne, cada dia està més informat, i per tant hi ha quins volen el senderisme, o volen el turisme de cultura, el de platja i sol tradicional, o el de patrimoni cultural, etc. I per tant hi ha moltes modalitats, i diguem-ne, cada vegada més, el país que vol conservar el turisme, que és una riquesa important, per nosaltres representa d'un 11 a un 12%, diguem-ne, del producte interior brut. Això s'entén que és la creació de riquesa directa del turisme. I després hi ha l'efecte indirecte que repercuteix també, diguem-ne, sobre els altres sectors, perquè està clar, els hotels consumeixen el que sigui, aliments, no?
Això beneficia els comerciants d'aliments, etcètera.
I per tant, diguem-ne, és un factor de riquesa que no el podem perdre i que l'hem de mimar.
Precisament per això ens preocupa més la seva vulnerabilitat en determinats contextos, no?
Però ja dic, jo, diguem-ne, soc o sigui, sóc poc creïble, o sí, em crec molt poc que, diguem-ne, sigui la situació d'inestabilitat política, perquè és la violència la que fa marxar els grans...
L'amenaça de guerra o de...
L'amenaça de guerra, diguem-ne, els atemptats, etcètera, d'això, però...
Els aldarulls, en general.
Els aldarulls, en general, perquè està clar, el turista el que vol és passar-se-ho bé i, per tant, si veu que allà pot tenir...
Que la seva integritat no corri perill, en definitiva.
Exacte, i, per tant, diguem-ne, el fet que hi hagi un govern més o menys inestable, el turista...
Si no hi ha aldarulls, no passa res. Exacte. En aquest sentit. Els càlculs que es fan, evidentment, sempre s'han d'agafar amb molta prudència, però assenyalen que de l'octubre al novembre i principis de desembre l'impacte de la situació a Catalunya hauria creat un lucre cessant d'uns 319 milions d'euros. Això és molt o és poc? Són 3 dècimes de l'increment del turisme al conjunt d'Espanya que no s'han produït. Per altra banda, hi ha dades molt significatives, per exemple, i extraordinàriament positives. L'aeroport de Barcelona, l'any 2017, va tancar amb un rècord de 47 milions de turistes. És moltíssim. La població de Catalunya, que està una mica per sota de 8 milions de persones, doncs 47 milions de persones que es varen moure a l'aeroport de Barcelona. Rècord històric.
I tant.
Més creix més que l'aeroport de Madrid, que és
sí.
Un punt de referència.
No però... l'ha arribat a superar, ara ho comentarem amb el senyor no, Oliver, però creix més. Creix sí, més. Sí.
És absolutes, però...
Sí, sí, tant, i tant.
És difícil superar-lo. De fet, tradicionalment, estic parlant de ja fa molts anys, l'aeroport de Barcelona era el tercer d'Espanya, després de primer Madrid i segon Son Sant Joan a Palma de Mallorca. I des de fa ja una bona colla d'anys, Barcelona va superar i ha acrescentat la diferència en Palma i redueix diferència en Madrid, en Barajas. Per tant, això també és una notícia doncs, molt esperançadora, malgrat totes les dificultats, recordem-ho, que hi ha hagut al llarg de l'any en l'aeroport de Barcelona per tot el tema de vagues,
sí,
de controls... Ara ho hem pràcticament oblidat, però allò va fer mal.
I tant, i tant.
O sigui que sí, encara sí. Haguéssim pogut créixer una miqueta més.
Precisament ara parlant d'aeroports i d'avions, saludem Òscar Oliver. Ell ha estat fins fa pocs mesos el director comercial d'Aeroports de Catalunya. Actualment és el director general del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental, el CETMO. Senyor Òscar Oliver, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, gràcies a Déu. Em sembla que acaba d'arribar de Tunísia. Vostè viatja molt últimament, eh?
Sí, sí. De fet, em toca viatjar bastant per la meva nova responsabilitat i sí, sí, fa mitja horeta que acabo d'aterrar de Tunísia, on precisament, si em permeteu el comentari...
I tant, endavant.
Sabeu que a Tunísia, la setmana passada, fa tot just 10 dies, doncs, va per tots els mitjans de comunicació, sortien doncs, revoltes, manifestacions, la població contra el govern, i la veritat és que jo m'hi he passat els últims 4 dies i la sensació que dona la capital, Tunís, on jo he estat, és d'absoluta normalitat. Què vull dir amb això? Que a vegades allò que veiem en els mitjans de comunicació o aquelles notícies que ens arriben no sempre són el reflex de la realitat. Un ha d'estar sobre el terreny per veure-ho, no? Mm. I ho dic precisament perquè jo crec que aquest any ha estat un bon any pel turisme i un magnífic... De fet, és un any històric per l'aeroport de Barcelona. Si voleu, us comento alguna qüestió més, però vaja...
Sí, endavant, sí, sí.
Doncs, efectivament, no? Hem batut, però... és important que hem arribat als 47,2 milions de passatgers, però és que és el quart o cinquè any que consecutivament l'aeroport de Barcelona supera el seu propi rècord. I això és molt difícil de mantenir de manera sostinguda en el temps, no? El 2017 hem inaugurat, que això és moltíssim, de fet és històric, 14 noves rutes intercontinentals en un sol any. Això no s'havia produït mai, hem crescut, algun dels contertulis s'hi ha referit, percentualment hem crescut més que l'aeroport de Madrid-Barajas, hem crescut a un ritme d'un 7,1%, d'acord? I en aquestes primeres setmanes ja del 2018 i el mes de desembre del 2017, continuem amb bones notícies. O sigui, la més recent és que tindrem un vol directe a Etiòpia, a Addis Abeba, que operarà la companyia Ethiopian Airlines. I d'altres companyies, com Air China, han decidit que el seu vol a Beijing ja no faci una parada a Viena, sinó que sigui un vol directe Barcelona-Beijing. No? Ho esmento perquè Hem sentit tots plegats notícies, jo crec, un xic catastrofistes sobre l'evolució del turisme i l'evolució de l'economia del país, i, en canvi, els fets ens venen a demostrar que no és ben bé cert certs missatges que surten de determinades esferes.
Sí, precisament parlant d'aquests missatges, també, senyor Ferreres, senyor Calderón, com els interpreten o a què els atribueixen o quina credibilitat hi donen? Per exemple, amb dades de novembre-desembre que diuen que anem a pitjor amb el turisme a Catalunya, què en pensa? I també el senyor Oliver després, sí, Alfons Calderón.
Hi ha una baixada, el que jo deia abans, del lucre cessant. És a dir, hi ha una baixada del creixement. Es pot establir una relació causa-efecte? Bé, això és difícil, però hi ha hagut una baixada, això és cert. És veritat que per enquestes, jo recordo del mes d'octubre, del mes d'octubre, novembre, fets a diferents empresaris de diferents sectors de Catalunya, el sector, dit pels propis empresaris del propi sector, que més patia la situació era el turisme. Hi havia sectors industrials que pràcticament no ho notaven. Això en boca dels propis empresaris. I les xifres sí que ens demostren una baixada. Ara bé, el conjunt de l'any ha sigut excel·lent. Catalunya continua sent la comunitat autònoma que rep més turistes estrangers. Des de fa molts anys. Per damunt de Balears, per damunt de Canàries, per damunt de Madrid. Llavors, esclar,
en aquesta situació és difícil millorar, ja ens entenem.
Millorar, sí. Un lleuger descens per alguns factors, però en general la nota és molt alta.
Sí, sí.
La nota és excel·lent.
I abans d'aventurar-nos al 2018, el que pot ser, senyor Ferreres, i després senyor Oliver, si vol.
Sí, volia fer un comentari, diguem-ne, en relació a això que ha dit també el senyor Oliver, perquè per raons personals fins i tot, però no vindria del cas si no fos perquè ell em dona el peu, és important la possibilitat de que l'aeroport de Barcelona, o Catalunya, Barcelona, hi hagi, diguem-ne, noves rutes. Jo tinc un fill casat amb una japonesa i viuen aquí.
Sí.
I llavors, cada vegada que van, cada any normalment, doncs van al Japó a passar unes vacances a la família, passar uns dies amb la família, han de fer el transbord a Frankfurt, etcètera, això. I llavors, jo estic amatent i he llegit fa no gaires dies que hi ha la intenció de fer vols directes a Tòquio, diguem-ne, Barcelona, per entendre's, alguna companyia. Digo que és important. Ho dic perquè això és un tema, diguem-ne, perquè Aena ho té agafat per la... pel sí. Morro, per entendre's d'això.
Sí, sí.
Si hi hagués llibertat d'establiment, i amb la potència i el vigor de l'economia catalana faria que hi hagués molts vols directes, etcètera.
El problema de la gestió centralitzada d'Aena, ja l'hem comentat altres vegades, el senyor Òscar Oliver ho sap prou bé, malgrat tot, aquests vols nous a Los Angeles, per exemple, no?
Exacte.
Barcelona a Los Angeles.
Sí. L'any passat, només per parlar d'Àsia, per parlar d'Àsia, vàrem inaugurar un vol a Seul, de fet, operat per la companyia Korean Air. Ara, precisament, hem sabut que aquest proper mes de març l'altra companyia coreana, Asiana Airlines, operarà també un vol Barcelona-Seul. També vàrem inaugurar un vol amb Shanghai, el que he esmentat abans del vol a Beijing, que ja passa a ser directe. I referint-nos concretament al vol a Tòquio, jo tinc la sensació, sense que pugui dir gaires noms d'aquí de companyies, tinc la sensació que el vol a Tòquio el tenim a tocar.
Doncs,
quan dic que el tenim a tocar, vull dir que si tot va bé, i jo sóc molt optimista i no voldria res més, en el 2018 el vol a Tòquio hauria de ser una realitat.
Ha donat una alegria personal al senyor Ferreres, però en tot cas l'alegria segur que és extensiva a moltes persones que per raons professionals o per raons diverses
Exacte.
Poden haver de viatjar a Tòquio, una destinació evidentment molt freqüentada des d'Europa i des de Catalunya també. Bé,
Correcte.
Però com que no només d'avions i d'aeroports viu el turisme,
exacte.
Si volen comentar...
Jo volia afegir que, de fet, Barcelona... Esclar, Barcelona jo crec que ha fet una cosa molt, molt ben feta els últims anys, i parlo dels últims 10, 15, 20 anys, no? I és que ha sabut diversificar el turisme. És a dir, tenim un turisme contrastat, consolidat de creuers. Barcelona té el port que és el quart port del món, que en seguida es diu el quart port del món en volum de creueristes després dels ports de l'àrea de Miami, als Estats Units. Barcelona és una de les ciutats més importants del món en congressos, és una ciutat de referència en congressos. Barcelona és una destinació cultural, gastronòmica, i jo crec que aquesta és una mica la línia de treball a seguir, saber diversificar en el producte turístic i no concentrar-nos en només un sol segment o una sola tipologia de clients. També tenim punts dèbils, i és que, i tots ho coneixem, hem vist imatges d'alguns barris de Barcelona on, molt propers a la mar, al mar, molt propers a la costa, on ha aparegut una modalitat de turisme que no és potser el turisme que tots voldríem veure, i sobretot amb unes actituds poc cíviques, etc. No? Per tant, el que vull dir amb això és que Barcelona ha de ser capaç de diversificar en la tipologia de turisme i buscar turisme de qualitat. I això s'ha fet. S'ha fet durant tots aquests anys. I és el, també el que s'ha de continuar fent de cara al futur.
Deixi'm afegir una cosa, també. I crec que també seria bo que l'Ajuntament de Barcelona ajudés, en comptes de posar-hi pegues, diguem-ne, procurés, diguem-ne, que fos més cívic, evidentment, però no posant-hi barreres, perquè és una font de riquesa i molts llocs de treball per molta gent. I, per tant, no s'hi pot jugar quan es té entre mans un filó, per entendre'ns, d'activitat econòmica, com és el turisme, diguem-ne, en una ciutat del prestigi de Barcelona, no te la pots jugar amb el sentit de dir ara, doncs mira, ara restringeixo els hotels, ara no... Bé, i anant posant pegues perquè, diguem-ne, pot fer que es vagi desviant el turisme cap a altres destinacions.
Sí, sobretot, perdoneu, només fent referència a la qüestió hotelera, ara no voldria pas confondre'm, no? Però sí que és cert que aquest és un tema molt delicat i que és veritablement important, no? És a dir, quan un grup hoteler d'un cert prestigi, un grup hoteler, per exemple, Four Seasons, un grup hoteler de prestigi internacional, mostra interès a instal·lar-se a Barcelona, jo crec que la ciutat hauria de tenir una mica més de sensibilitat cap a certes inversions que venen de fora, sobretot quan són de grups hotelers de prestigi internacional contrastat.
Posar-ho més fàcil, en altres paraules, més planeres.
Posar-ho més fàcil i saber detectar oportunitats, perquè quan un grup hoteler de categoria internacional vol establir-se a Barcelona perquè ja té hotels a Nova York, o ja té hotels a París, o ja té hotels a Londres, és perquè detecta que Barcelona és una ciutat interessant i és una oportunitat importantíssima també per crear llocs de feina a la ciutat.
Senyor Calderón, que volia parlar.
Sí, m'ho permeteu, amb la línia que deia el senyor Oliver de la diversificació no només és en quant a segments, sinó també des del punt de vista geogràfic. Barcelona té una altra característica important, i és el seu hinterland. I el seu hinterland és Catalunya, és a dir, el turista no només ve a Barcelona, ve a Catalunya, i Catalunya és una destinació no només amb Barcelona, sinó també sense Barcelona, extraordinària. I no hem d'oblidar el turisme d'interior, el turisme del Pirineu, el turisme de les Terres de Girona, el turisme de les Terres de l'Ebre, de Tarragona, etc. Perquè no només hi ha Barcelona. Jo recordo que fa 30 anys els turistes venien a la Costa Brava. Sobretot, Barcelona no tenia l'auge que té actualment. I només quan plovia baixaven a Barcelona. Actualment és a la inversa. Però en la nostra oferta turística, quan venem a Barcelona, hem de preveure que hi ha tot un territori al darrere que és molt ric. I jo voldria afegir també un altre repte que té el turisme. És veritat que ha millorat molt i s'han fet bé els deures en general, però la sostenibilitat. Sostenibilitat no només mediambiental, sinó sobretot humana. Per, com deia el senyor Ferreres abans, el que ha passat en barris propers al mar aquí a Barcelona. Sí. Doncs aquesta sostenibilitat humana s'ha de tenir en compte.
Sí, senyors, ens queda molt poc temps. Recordem que avui hem compartit el Mirador de l'Actualitat amb Òscar Oliver, director general del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental, també amb l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, i amb l'economista Alfons Calderón. Hem parlat de turisme i hem de donar, si els sembla, en 30 segons, una previsió per aquest 2018. Creuen que es mantindran? Creixerem menys, però no ens hem d'espantar? Si ho poden dir en dues paraules cadascú, perquè ens queda un minut.
Jo crec que creixerem amb el mateix ritme, diguem-ne, que portàvem aquests anys enrere, perquè les perspectives de l'economia europea i mundial continuen, són millors. són millors. Jo tindria que podria dir algun informe recent dient que les perspectives econòmiques estan millorant. Sols hi ha 3 o 4 països al món, diguem-ne, que marxen, diguem-ne, faran marxa enrere, diguem-ne, el conjunt dels països mundial creixeran, i per tant també els europeus, vaja, els de la Unió Europea també.
Òscar Oliver, ja acomiadant-lo, agraint-lo que ens hagi atès.
Doncs jo crec que creixerem a un bon ritme, que creixerem sobretot amb visitants que vindran del continent asiàtic, de l'Extrem Orient, i que reforçaran les connexions amb l'Extrem Orient, i continuarem sent també una destinació de creuers de primer ordre.
Sí, Alfons Calderón.
Aquesta és la meva esperança, i esperem que no hi hagi cap ensurt.
També. Sí, gràcies, Alfons Calderón, Òscar Oliver, Ignasi Ferreres. Fins una altra, bona tarda. Adéu-siau.